La firma d'hipoteques es dispara a nivells de fa 15 anys. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
La inestabilitat del mercat de lloguer, els tipus d'interès baixos i l'expectativa que els preus dels pisos continuaran pujant impulsen la firma d'hipoteques fins a nivells de la primera meitat del 2010. Són dades de l'INE que dibuixen un increment de les hipoteques del 24% només en un any a Catalunya. Sentiu Ricard Garrida, de la plataforma hipotecària Trioteca, i Miquel Riera, del comprador financer Help My Cash.
Se m'acaba el contracte de lloguer, no trobo lloguer, per tant, em llenço la compra.
No veurem hipoteques tan barates o no s'abaratellant tant com durant els últims mesos.
Analitzarem a fons aquest nou senyal del mercat immobiliari en un Catalunya migdia en què us explicarem que els comuns adverteixen al govern que no negociaran pressupostos fins que es compleixi precisament un acord sobre la llei de l'habitatge, Jordi Corbalan.
Els comuns van pactar amb l'executiu de Salvador Illa la posada en marxa d'un cos d'inspectors per multar els propietaris que se salten els topalls dels lloguers. El juny passat n'hi havia d'haver una seixantena, però a hores d'ara no n'hi ha cap de contractat. David Cid, portaveu parlamentari dels comuns a Catalunya Ràdio.
Fins que aquest cos no estigui marxa, doncs no tindria sentit per nosaltres seure a negociar els pressupostos del 26.
Els pròxims minuts us explicarem també com cau la despesa que fan els turistes a Barcelona mentre que es dispara el nombre de minisupermercats a la ciutat. En 10 anys n'han obert més de 1.200 orientats majoritàriament als turistes. Mentrestant, al Congrés, polèmica per unes jornades contra les polítiques d'igualtat apadrinades per Vox, que han rebut l'aval de la mesa de la cambra, Paula Brujats.
Sí, ho han avalat el PP i el PSOE i ara Sumà demana als socialistes que rectifiquin que s'impedeixi les jornades de Vox previstes per dijous que ve, on es convidarà ponents que neguen la violència masclista, que defensen que els homes són víctimes de denúncies falses i comparen el feminisme amb el nazisme.
Al Pròxim Orient, els plans d'Israel de construir nous assentaments que fragmentin encara més a Palestina implicaran, entre altres coses, l'expulsió de 3.000 beduïns de l'est de Jerusalem. La nostra corresponsal, Roser Oliver Olivella, hi ha parlat.
Són 16 comunitats beduïnes que veuen ara l'amenaça més a prop que mai. No saben on aniran, però sí que se'ls expulsarà per l'ambició israeliana de construir un assentament que trenqui de forma definitiva la continuïtat territorial d'un hipotètic estat palestí.
I precisament la situació a Palestina marca l'arrencada del Festival de Cinema de Venècia, enviat especial Òscar Callau.
Els signants del manifest Venice for Palestine volen que la mostra condemni el genocidi dels israelians i posi la qüestió palestina al centre del debat. De moment han convocat una manifestació per dissabte a la tarda i també han aconseguit que l'actriu israeliana Gal Gadot hagi declinat assistir al festival.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Avui, Marta García, ha estat dia de visites i de presentacions.
Una representació de la Lliga ha inspeccionat este matí Johan Cruyff com a pla B per al partit que el Barça ha de jugar contra el València en la quarta jornada de Lliga. La idea, això sí, segueixen jugar-lo en el Camp Nou, però ja veurem. Fermín està valorant l'interès del Chelsea per fitxar-lo i, com deies, també ha sigut un dia de presentacions. A l'Espanyol, Luca Coleoxo i Clemens Riddles. I atenció, perquè el club blanquiblau podria anunciar un altre fitxatge. I al Girona han presentat Àlex Moreno. A més, la Vuelta entra en territori català i avui comença l'Eurobàsquet masculí, competició que se juga en 4 països diferents.
Com tenim la mobilitat a aquesta hora? Equip Viari, Manuel García.
Bon dia. Doncs a l'AP7 hi ha cua i també a la Nacional 2, a la frontera de la Jonquera, en sentit nord, per anar cap a França. A la B40 encara treballen al túnel de Voltrera, Abrera, direcció Terrassa, per reparar els danys que va provocar ahir l'incendi d'un camió. Les feines duraran encara alguns dies. A Barcelona, aturats a la ronda a dalt d'Horta a Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres. Ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc, en direcció al Nus de la Trinitat. I ha interrompuda la línia R15 de Rodalies entre Riba-roja d'Ebre i Faió, a l'Aragó, a causa d'un tren avariat en un tram de via única. Un altre comboi provinent de Saragossa l'anirà a remolcar. Els 16 passatgers els traslladaran per carretera.
I ara mateix tenim activada l'alerta del Pla Inuncat en 32 comarques per intensitat de pluja i per temps violent. Per tant, més que mai, temps pel temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Eloi Cordomí, quines zones hem d'estar més pendents?
Doncs bàsicament a tot el país, perquè tindrem diferents tongades de tempesta. La primera ja l'hem tingut, ara s'està desplaçant cap al nord, els ruixats es desplacen cap al nord, s'obren clarianes a la meitat sud. I estem a l'espera d'una segona tongada que ens arribarà aquesta tarda vespre per les comarques de l'oest. Pirineu, Ponent, Ebre, on esperem les tempestes més fortes, amb avisos d'intensitat de pluja, poden caure més de 20 litres en mitja hora. Llavors, durant la nit, totes aquestes tempestes poden afectar cada vegada més comarques, i demà les pluges més fortes poden caure en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda, en punts del litoral i prelitoral de Tarragona cap al nord. Tarragona, Barcelona i tota la Costa Brava, a més també de les comarques de Girona. Aquí és on tindrem les precipitacions més fortes. Demà podria ploure en qualsevol punt, excepte al sud i a Ponent, on demà sí que s'obriran clarianes. Demà hi ha avisos d'intensitat de pluja, més de 40 litres en mitja hora, i algunes acumulacions podrien superar els 100 litres per metre quadrat. Tot plegat acompanyat d'una baixada important de les temperatures.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen gairebé 6 minuts de les dues. Un dia que comencem aquest Catalunya Migdia explicant-vos que el nombre d'hipoteques contractades al primer semestre a Catalunya ha estat el més alt dels últims 15 anys. Concretament, se'n van firmar més de 42.000, segons dades de l'INE. Això és un 24% més que el mateix període de l'any passat, Rafael de Ribots.
Només al juny van ser més de 7.000, un 32% més que el mateix mes de fa un any. Miquel Riera, analista del comparador financer Help My Cash, explica els motius d'aquesta escalada.
És, per una banda, per l'abaratament de les hipoteques s'han abaratat bastant durant l'últim any. El segon factor seria per la pujada del preu de l'habitatge, que fa que la gent avanci la seva decisió de compra per poder comprar un pis o una casa abans que sigui encara més car. I el tercer factor seria una lleugera millora de la renta disponible per part dels treballadors.
I un altre factor que ha disparat les compres i, per tant, la contractació d'hipoteques és la falta d'oferta d'habitatge de lloguer, segons el conseller delegat de la plataforma hipotecària Trioteca, Ricard Garriga.
Sentim moltíssim, centenes d'històries cada dia, que la gran majoria, des de fa temps, es repeteix que se m'acaba el contracte de lloguer, no trobo lloguer, per tant, em llenço la compra. Per tant, això el que fa és que tota aquella gent que està tranquil·la amb lloguers acabi directament replantejant-se realment si comprar o no. Per què? Perquè econòmicament, a nivell mensual, li sortirà molt més econòmic una compra que un lloguer.
El 70% dels crèdits hipotecaris que es van firmar el mes passat van ser a tipus fix, la quantitat més alta des de finals del 2022. També augmenta l'import mitjà de les noves hipoteques contractades, que el juny va superar els 180.000 euros.
Doncs precisament l'habitatge pot condicionar la negociació dels pressupostos de la Generalitat per l'any que ve, que el govern de Salvador Illa vol començar a acordar amb els socis d'investidura aquest mes de setembre. Però, us ho expliquem avui a Catalunya Ràdio, els comuns no li posaran fàcil. Ho ha avançat aquesta emissora. Aquest partit avisa el govern que no s'asseuran a negociar si no compleix el compromís de posar en marxa el cos d'inspectors per multar els propietaris que se salten els topalls dels lloguers. Jordi Corbalan.
Per aprovar el primer suplement de crèdit, el govern i els comuns van acordar que el juny passat l'Agència Catalana d'Habitatge es dotaria dels primers 60 inspectors, però a hores d'ara no n'han contractat cap. A la pràctica, doncs, els propietaris que incompleixen els topalls dels lloguers o cometen frau amb els lloguers de temporada no poden ser sancionats. El portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, fa aquest advertiment.
El que ens fa la sensació és que el Departament de Territori no hi creu, que no té voluntat de posar-ho en marxa, i estem alertant que no tindrà sentit i que, per tant, per nosaltres no tindrà sentit s'haurà de negociar aquest pressupost del 2026 fins que no estiguin en marxa aquest cos d'inspectors.
Fonts del Departament de Territori i Habitatge asseguren a aquesta emissora que el govern treballa per complir el compromís amb els comuns. La consellera Paneque ja havia apuntat que caldrà introduir canvis legislatius per crear aquest cos d'inspectors. Els comuns han demanat una reunió amb el govern abans de començar a negociar els pressupostos per avaluar el compliment dels pactes. De moment, no hi ha data.
Doncs parlem precisament d'un dels elements que tensionen el mercat de l'habitatge a Barcelona. A Barcelona i a la resta del país, els turistes que visiten la capital cada cop gasten menys en restauració i en botigues de roba dels eixos turístics. Fan àpats a les habitacions dels hotels i compren en centres comercials. La calor, les obres al centre, com ara, per exemple, les Rambles, i el perfil dels visitants en són algunes de les causes, Pilar García.
Més de la meitat dels establiments comercials i de restauració dels eixos turístics de Barcelona han tingut un descens de les vendes en el que portem d'estiu, segons les dades de Barcelona Oberta. Segons la directora d'aquesta associació, Elvira García, això s'ha notat sobretot a la restauració, perquè, entre altres motius, hi ha un tipus de visitant amb altres prioritats.
alguns àpats a l'habitació de l'hotel. Són comportaments nous que no ens havien trobat fins ara. Potser hi ha un tema de cost d'allotjament o també doncs, la calor. No? Hi ha hagut molt de turisme de festivals musicals i la tònica en alguns eixos ha estat aquesta. Fer un consum més a súper per compensar la compra d'una entrada, una categoria que ha anat molt bé ha estat la cultural.
I la climatologia i les obres han afectat les botigues de roba als barris turístics.
La calor que ha fet aquest estiu i també una miqueta doncs, la situació d'obres o de dificultat de mobilitat ha fet desplaçar la demanda en zones concretes, en centres comercials o, per exemple, en grans superfícies. I això s'ha notat als barris.
Els eixos comercials i turístics de Barcelona estan preocupats per la inseguretat i la falta de neteja i creuen que la ciutat està perdent posicions com a destinació turística per a famílies. Davant altres zones, on fa menys calor, els preus no són tan elevats i hi ha més seguretat.
Doncs a tot això, l'Ajuntament de Barcelona ha detectat més de 2.000 infraccions en prop de 150 minisupermercats a l'Eixample, Ciutat Vella i Sant Martí. La meitat són irregularitats amb les llicències, però també se'ls ha obert expedient per motius de salut pública, inspecció de treball, estrangeria, paisatge urbà, hisenda o residus, Lluís Freixes.
12 d'aquests minisupers han acabat tancats cautelarment. És el resultat de les multiinspeccions, el model que defensa la cinquena tinenta d'alcaldia i regidora de Comerç, Raquel Gil, que repassa les principals infraccions.
Al voltant del miler tenien a veure amb problemes amb la llicència, però van trobar també que tenien a veure doncs, amb explotació laboral dels treballadors, en alguns casos estaven vivint també dintre del mateix comerç, amb temes de sanitat, perquè hi havia menjar en mal estat, i amb incompliments amb temes de sancions també doncs, d'hisenda.
Els minisupers han proliferat per tota la ciutat, però es concentren en els barris més turistificats, com l'Eixample, Gràcia i el Poblenou. De fet, l'Ajuntament ha permès l'obertura de més de 1.200 minisúpers en l'última dècada. Els veïns lamenten que n'hi hagi tants, però admeten que en són usuaris.
Intento no fer servir aquest tipus de supermercat perquè em suposa un conflicte ètic, perquè entenc que hi ha algú que està explotat o que s'autoexplota, però sí, de vegades els faig servir un diumenge a la tarda.
Quan toqui refer els plans d'usos dels districtes, l'Ajuntament valorarà la possibilitat de restringir noves obertures de minisúpers.
3 minuts i un quart de 3, anem a Madrid. Perquè allà Sumar demana al PSOE que rectifiqui i impedeixi a Vox celebrar unes jornades al Congrés contra les polítiques d'igualtat. L'extrema dreta ha rebut l'autorització de la mesa amb els vots del PSOE i el PP i reunirà ponents que neguen que existeixi la violència masclista i parlen de denúncies falses. Paula Bruixats, bon dia.
Bon dia, la cita és dijous que ve i Vox portarà al Congrés aquest ponent que defensa idees com aquesta.
Ustedes saben, más se sufre a diario es la incitación al odio contra el varón, que es la misma situación que daba en Alemania con la situación de los judíos.
Que compara el feminisme amb el nazisme. Hi haurà també ponents vinguts de l'Argentina, advocats que neguen la violència masclista i difonen la tesi que molts homes són víctimes perquè se'ls denuncia sense raó. Només Sumar ha intentat vetar aquestes jornades. El diputat Gerardo Pisarello alerta de l'estratègia de l'extrema dreta i en declaracions a Catalunya Ràdio ha reclamat al PSOE que rectifiqui.
Hi ha uns criteris perquè es puguin celebrar actes al Congrés que, entre altres coses, contemplen que això no es faci de manera deliberada per vulnerar drets fonamentals. És una estratègia de la ultradreta al món que té com a objectiu socavar i afablir la democràcia.
Però el PSOE s'excusa i repliquen que no tenen arguments jurídics per vetar aquest acte. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
Todos los grupos parlamentarios tienen ese derecho a poder utilizar las instalaciones que son públicas en el Congreso para hacer actos, siempre y cuando, eso sí, no contravengan la Constitución y no generen discursos de odio.
I fons de la mesa diuen que és impossible acreditar ara mateix que els discursos de dijous fomenten un delicte d'odi. En tot cas, diuen, es valorarà quan passi. La d'avui no és una polèmica aïllada. Des que l'extrema dreta ha entrat a les institucions, aquest debat és recurrent. Per exemple, va passar al Senat amb unes jornades antiavortament que va autoritzar el PP amb la seva majoria absoluta i també ha passat al Parlament Europeu.
I encara a Madrid, el govern espanyol adverteix que farà intervenir la policia si les comunitats del PP no assumeixen el repartiment de menors migrants. Un repartiment procedent de les Illes Canàries i que ha de començar a partir de la setmana que ve. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recorda que és una llei i que els governs autonòmics estan obligats a complir-la. Tània Tàpia, bon dia.
Sí, bon dia. El govern espanyol ha fixat un criteri de 32 menors per cada 100.000 habitants. Madrid, Andalusia i el País Valencià, totes governades pel PP, són les comunitats que tenen més places disponibles. Però els populars es neguen d'entrada a assumir la llei tal com està aprovada i critiquen, a més, que Catalunya i el País Basc en quedin fora perquè ja han acollit prèviament menors per sobre de la seva capacitat. El ministre Ángel Víctor Torres no concep que cap comunitat s'hi negui, sinó, diu, es farà per la força. Declaracions a Televisió Espanyola.
Y no me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y si alguna lo hiciese, lógicamente, tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación. Pero no me cabe que ningún presidente vaya a no cumplir la ley.
Fons del Ministeri expliquen que tots els trasllats es faran en presència de la policia per evitar precisament qualsevol incident i per garantir que els menors accedeixen a les instal·lacions que ha d'habilitar cada comunitat. I recorden que les forces de seguretat són les encarregades d'intervenir sempre que una institució o un particular incompleix una llei. L'acord, aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres, ja ha provocat les primeres reaccions. Madrid acaba d'anunciar que portarà el decret davant del Tribunal Suprem. És el tercer cop que recorda a la justícia per intentar quedar fora d'aquest repartiment obligatori.
Més coses, parlem ara d'incendis, perquè 14 focs cremen de forma activa i simultània encara al nord-oest de la península Ibèrica. El vent no dona treva i ha reactivat diversos focus repartits per les províncies de Zamora, Lugo i Ourense. En canvi, la humitat ha pujat i les temperatures han baixat. És per això que els equips d'emergències veuen les pròximes 48 hores com una franja, una finestra, per intentar millorar. Mentrestant, els propietaris forestals denuncien a aquesta emissora falta de planificació de les administracions i reclamen més recursos per gestionar el bosc. Anem amb els nostres enviats especials, Albert Cots i Jordi Barranca. Bon dia.
Bon dia. Si continuen cremant un total de 14 incendis a tot el que és la zona nord-oest de la península, Castella i Lleó preocupa sobretot el de Porto, al flanc que afecta més la província de Zamora, es manté actiu i amb previsió desfavorable. L'extinció es fa en un context de baixada de les temperatures, però tensió continua i molt present al vent. Virginia Barcones és la directora general de Protecció Civil del Ministeri.
Tenemos una ventana de oportunidad meteorológica para podernos hacer con el control de todos estos incendios, porque estas 48 horas van a ser determinantes para que de una vez por todas podamos acabar con esta terrible situación.
Mentrestant, els propietaris forestals alcen la veu. Olga Rodríguez, que és la gerent de l'Associació de Propietaris Forestals d'aquí de Castella i Lleó, reclamava més planificació i recursos per cuidar els boscos.
Que hi ha trabajando máquinas en el campo, o quitando madera, o cortando. La sociedad entienda que eso no es un atentado ecológico, sino que es una necesidad del bosque y que detrás de eso hay profesionales y que se está generando economía y que lo que no genera economía genera abandono.
I és que els incendis afecten sobretot zones despoblades.
Mentrestant, a Catalunya, els veïns dels barris de l'anomenada Anella Verda de Tarragona alerten de l'elevat risc d'incendi per l'abandonament i la mala gestió dels boscos pròxims a les zones urbanes. Demanen a l'Ajuntament que intervingui i garanteixi el compliment de la normativa en matèria de prevenció. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
Barris com Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, l'àrea de Llevant o Cala Romana estan envoltats d'una gran massa forestal. El portaveu de la Federació d'Associacions de Veïns, José Martín, ha reclamat a l'Ajuntament que agilitzi els treballs de neteja i que pressioni els propietaris de zones boscoses perquè facin una gestió adequada.
Aunque estén obligados por un lado, no van a recibir ninguna denuncia por no hacer ese trabajo ni nada. Y creemos que el ayuntamiento tendría que intervenir más en esas zonas, ¿no? Porque claro, son esas zonas las que normalmente suelen estar pegando a las viviendas de nuestras urbanizaciones.
Aquestes queixes s'afegeixen a la del principal partit de l'oposició, Esquerra Republicana, que reclama un pacte per a la sostenibilitat, i d'En Comú Podem, que ha remarcat que el govern socialista no ha gastat ni un cèntim dels 800.000 euros pressupostats per a la neteja forestal. L'equip de govern, per la seva part, ha dit que aquest estiu han actuat en una àrea de 23 hectàrees i que el 2026 entrarà en marxa el projecte que centrarà l'atenció precisament en l'Anella Verda.
Ara farem una pausa per la publicitat. Serà només un minut i a la tornada anirem al Pròxim Orient.
Catalunya migdia. Aconsegueix el certificat d'expert per COCOVE i delegats de protecció cursant el nou postgrau organitzat conjuntament entre la Fundació Vicky Bernadet i la UB.
Fes de la teva entitat o escola un entorn segur i ajustat als estàndards de la Llei de Protecció a la Infància i Adolescència.
Matrícules obertes al web de la Universitat de Barcelona.
El vi és cultura, és paisatge, és pagesia.
Us convidem a un tast vertical. Pels qui consideren que el vi és una experiència emocionant i pels qui encara no s'emocionen.
Cada estiu, al tast vertical, descobrim les meravelles dels vins catalans.
Tast vertical. Dissabtes i diumenges a la una de la matinada. Amb Empar Moliner.
Quedem i fem un vi.
Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
Catalunya migdia.
Continuem, com us dèiem, amb Crònica Internacional. Els tancs estan forçant la gent de la ciutat de Gaza a fugir de casa seva en una evacuació que el govern d'Israel considera inevitable per una nova fase de la guerra. Es tracta d'una àrea on hi viu 1 milió de persones que enceten un altre èxode dramàtic. Fonts mèdiques han informat que l'ofensiva ha causat avui 33 morts, als quals cal afegir-n'hi 10 més per desnutrició, per gana, segons el Ministeri de Sanitat de la Franja. A Cisjordània, l'avenç israelià es materialitza amb noves ocupacions. El govern va aprovar fa una setmana la construcció d'una colònia a l'est de Jerusalem que tallarà la continuïtat territorial palestina i farà més inviable un hipotètic estat palestí. El projecte suposarà l'expulsió de 3.000 beduïns de la seva zona. La nostra corresponsal, Roser Olivella, ha anat a veure'ls. Roser, bon dia.
Bon dia. El poblat beduí de Han al-Ahmar hi viuen unes 400 persones. Entre les polsegoses tendes i destartalades cabanes hi ha una mesquita, una escola primària i una petita clínica que donen servei als llogarets beduïns veïns. En total, 16 comunitats que seran expulsades quan comenci la construcció de l'assentament EU per a colons israelians. Abu Hamis Jahelin, líder beduí, sap que resistir serà difícil.
Què volem? Quedar-nos a la nostra terra. Però si les tropes venen i m'enderroquen casa meva, em fan fora amb els meus fills i la resta de comunitats beduïnes cap a Jericó o potser cap a Ramala o qualsevol altre lloc, què puc fer-hi?
Israel construirà en aquesta àrea 3.400 habitatges que bloquejaran la continuïtat territorial d'un futur estat palestí i el faran gairebé inviable. El nord de Cisjordània ja no tindrà cap connexió amb el sud ni tampoc amb l'aïllada Jerusalem Est.
La resta de ciutats seran com cantons. Si vull anar a Jericó, a Betlem, necessitaré permís perquè hauré d'entrar en una zona israeliana. Aquestes ciutats es convertiran en presons per a tots els palestins.
Els habitants d'aquestes comunitats beduïnes experimenten ara el mateix que ja van patir els seus avis quan a principis dels anys 50 Israel els va expulsar del Negev al sud i es van instal·lar en aquestes terres a prop de Jerusalem.
Doncs a tot això afegim que el president dels Estats Units encapçalarà avui una reunió a la Casa Blanca per explicar els plans que té per la Franja de Gaza un cop s'acabi la guerra. No se sap qui hi serà, però el seu negociador al Pròxim Orient, Steve Witkoff, creu en una entrevista a la cadena Fox que la trobada serà una bona ocasió, diu, per explicar la iniciativa. It's a very
comprehensive plan. We're putting together... Estem elaborant un pla molt complet per al dia següent que crec que molta gent veurà com de sòlid és i com de ben intencionat resulta i reflecteix els motius humanitaris del president Trump en aquest assumpte. President Trump's
humanitarian motives here. El conflicte del Pròxim Orient també reverbera cap a casa nostra. El gruix de l'oposició municipal a Barcelona veu amb bons ulls l'anunci de Jaume Collboni de convertir les ciutats palestines en el districte 11è de la capital per ajudar a reconstruir-les, però retreu a l'alcalde que actuï unilateralment. També li demana que tot plegat no quedi en simbolisme, Jordi.
Des de Junts, el cap del grup municipal, Jordi Martí, es mostra sorprès i molest, diu, pel fet que Collboni no hagi consensuat la iniciativa amb l'oposició.
Des de sempre, des de les últimes dècades, l'Ajuntament de Barcelona ha fet una important política de cooperació internacional al desenvolupament i s'ha fet sempre amb diàleg i amb consens polític i social, sempre per unanimitat. És una imatge, diguem-ne, com si fos el senyor Collboni el virrei de la ciutat.
Els comuns se'n retreuen a l'alcalde que revoqués el trencament de relacions amb Israel al començament del mandat, tot i que després va rectificar. La regidora Carolina Recio ara li demana que passi de les paraules als fets.
No és suficient en districtes simbòlics, sinó que cal acció directa, com per exemple donar suport a la flotilla internacional que sortirà aquest diumenge cap a Palestina, precisament des de la nostra ciutat.
Des d'Esquerra, la regidora Rosa Surinyac celebra la proposta del govern municipal, però demana que no quedi en un exercici nostàlgic del que es va fer a Sarajevo.
Barcelona té l'oportunitat i l'obligació de situar-se al costat dels pobles que pateixen, amb eines modernes de cooperació i amb la voluntat de ser útils avui, no només de rememorar el passat. Calen noves eines i un fons de cooperació estable amb recursos garantits.
En canvi, el popular Daniel Cirera rebutja frontalment la iniciativa de Collboni.
Demanem que Barcelona no financi aquells que vulneren els drets humans. No té cap sentit que Collboni destini 1 milió d'euros a crear un suposat districte 11è de Gaza, quan a Gaza l'homosexualitat, per exemple, encara està castigada amb penes de fins a 10 anys de presó.
L'alcalde va anunciar que vol posar en marxa el districte 11è de Gaza abans d'acabar l'any amb un pressupost d'un 1 milió d'euros.
5 minuts i seran 2:15. L'Índia espera que els Estats Units reconsiderin l'aplicació dels nous aranzels al 50% de les seves exportacions que han entrat en vigor avui com a represàlia per la compra de petroli a Rússia. La nova taxa duplica l'anterior i afecta especialment el tèxtil, el calçat i la joieria. Hi ha exempcions estratègiques com els productes farmacèutics i els electrònics, per exemple, per als components del nou iPhone 17, Eva Pineda.
Els nous aranzels afecten més de la meitat de les exportacions de l'Índia als Estats Units, que és el seu mercat més important. A més, són dels més alts que Washington aplica a l'Àsia i amenacen la competitivitat de la tercera economia mundial davant de rivals com la Xina i el Vietnam. Segons fonts del govern indi, s'està negociant amb els exportadors per augmentar els intercanvis amb altres països i aprovar ajudes pels sectors més afectats. Els empresaris del tèxtil, la pelleteria i les gemes temen la pèrdua de llocs de treball en un dels gremis amb més mà d'obra.
L'Índia exporta molts béns als Estats Units, com ara programari i fertilitzants, que es veuran afectats per l'augment del 25% dels aranzels que avui ha entrat en vigor. Això també afectarà el mercat laboral en termes d'ocupació.
L'augment dels aranzels suposa un revés per a les relacions bilaterals després de mesos de negociacions al voltant de la compra de cru a Moscou. Per Trump, Nova Delhi finança així la guerra a Ucraïna. L'Índia ho justifica amb la necessitat de garantir el subministrament energètic dels més de 1.400 milions d'habitants. El primer ministre indi, Narendra Modi, ha instat el país a l'autosuficiència. No per desesperació, ha dit textualment, sinó per plantar cara al que ha qualificat d'augment mundial de l'egoisme econòmic.
Mentrestant, a Europa, la Comissió Europea autoritza la comercialització d'un fàrmac injectable que prevé la infecció de la VIH durant 6 mesos. Parlem del lenacapavir, que estarà indicat per qualsevol persona que ara se li recomana la PrEP, que és la medicació antirretroviral diària per via oral, Sara Canyeté.
Sí, el fàrmac podria suposar un abans i un després en la prevenció del VIH, perquè a la pràctica actua com una vacuna, té una eficàcia del 99,9% i és més fàcil d'administrar que les pastilles de la PrEP que hi ha actualment disponibles. Julià Blanco és investigador de l'IRSI Caixa i de l'Institut Germans Trias i Pujol, i són declaracions a Catalunya Ràdio.
De fet, és un fàrmac molt potent. És un fàrmac molt estable i que, com bé deies, ens ofereix protecció contra la infecció pel VIH durant 6 mesos en aquests moments. I s'està millorant la formulació perquè això aguanti fins a 1 any. I això no ho havíem tingut mai abans.
El lenacapavir actua de forma diferent respecte als antirretrovirals. És una molècula que ataca una part del VIH per impedir que el virus es repliqui.
Aquesta molècula que fa és unir-se a aquestes proteïnes i impedeix que aquestes proteïnes formin aquesta estructura. De manera que, com que no es pot formar l'estructura del virus, està bloquejant la seva capacitat de poder alliberar-se de la cèl·lula i d'infectar una nova cèl·lula.
Ara, els governs europeus i l'empresa distribuïdora estan negociant per fixar-ne el preu de venda a cada país i que es pugui començar a distribuir.
De la informació global a la local, els 4 apunyalaments que hi ha hagut a la ciutat de Lleida en 48 hores han aixecat les crítiques contra l'equip de govern socialista dels partits de l'oposició a la Paeria. El PP demana contundència, Junts un dispositiu per retirar armes blanques a la via pública i Esquerra més transparència. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
El cap de l'oposició, el popular Xavier Palau, fa còmplices als socialistes de Lleida i del govern espanyol de la situació d'inseguretat. Violant Cervera, de Junts, insta l'Ajuntament a coordinar un macrodispositiu per retirar armes blanques als carrers de la ciutat, i el republicà Juanjo Falcó vol eficàcia i transparència per acabar amb la sensació d'inseguretat que té la ciutadania. El sentim.
Cal aplicar contundència, modificar les normes, posar fi a la multireincidència.
Faci un pla semblant al que es va fer a Barcelona del Pla d'Aga per poder, doncs, treure les armes blanques que tenien en aquests moments al carrer.
Més enllà dels eslògans ineficaços com el que a Lleida aquí la fa la paga, no estan adoptant mesures eficaços.
Recordem que ahir l'alcalde, el socialista Félix Larrosa, i el cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, Xavi Ribelles, van qualificar de puntuals els fets i van remarcar que havien baixat els delictes contra les persones. D'altra banda, avui hem sabut que dijous passat passat va morir a l'hospital un home de 33 anys que va ser apunyalat el 30 de maig a Agramunt, a l'Urgell, per un altre home de 48. Tots dos havien discutit per una cigarreta.
I de Ponent a la Costa Brava, on els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries per detectar les infraccions més habituals, sobretot l'ús del mòbil, anar amb excés de velocitat o haver consumit alcohol o drogues. Un equip dels Mossos d'Esquadra es mou pel territori amb cotxes sense logotips i se situen d'incògnit en punts que consideren clau. Girona, Fèlix Martín.
Sí, és la unitat Espiell, amb molta mobilitat, que controla aquelles carreteres que molts conductors fan servir d'alternativa a les principals per estalviar-se retencions, però també de nit o matinada per evitar radars o els controls habituals. Joan Costa és el cap de l'àrea regional de trànsit de Girona.
Tenim molts de moviments en vies de connexió amb la platja, per exemple, o amb els llocs més lúdics, no? Carreteres estretes, locals doncs, lúdics, que la gent doncs, es mou tant de dia com de nit, no? I aquí, el grup aquest doncs, d'Espiell és on ens concentrem.
Són 5 agents i un caporal sense l'uniforme habitual i amb el cotxe que tampoc està identificat. L'ús dels mòbils, expliquen, és un dels problemes més greus. Un exemple recent. En poca estona, en un control, va multar fa poc fins a 69 conductors a la carretera que porta de Mont-ras a Palafrugell, al Baix Empordà.
Doncs precisament fa poca estona hem sabut que els Mossos han enxampat, en aquest cas a l'Urgell, un conductor que anava a 202 km per hora en un tram limitat a 90. És, per tant, més del doble de la velocitat permesa. Ha estat a la carretera C14, al terme de Ciutadilla, i és un home de 40 anys sense residència a l'estat. Per això, els Mossos l'han detingut per assegurar-se que passa a disposició del jutge. Ara fem una pausa per la publicitat. Tot just hem passat pels senyals horaris de 2:15 i a la tornada obrirem plana cultural passant, primer de tot, per Venècia.
Catalunya migdia.
Dilluns 1 de setembre, Ricard Ostrell i el seu equip estrenen nova temporada del Matí de Catalunya Ràdio.
En una temporada plena d'incerteses, on caldrà fer-nos moltes preguntes i on serem on faci falta per explicar-vos de primera mà les injustícies que estem vivint al món.
El Matí de Catalunya Ràdio sempre hi som, a tot arreu.
Aquest dilluns tornem a Catalunya Ràdio amb veus renovades d'analistes, un nou consultori d'estafes digitals, les mamaratzis i l'humor habitual del Matí de Catalunya Ràdio.
Oh, unes gambes de Palamós.
I afegirem un nou espai de 12 a 1. No et perdis la Renaixença amb en Peyu.
Entreteniment de qualitat en català.
Aquest dilluns amb un equip del Matí desplaçant-nos a Gaza i amb la primera entrevista d'arrencada del curs polític a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Dilluns 1 de setembre arrenca la tercera temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
Vinga, va, seguim la cultura. Com us dèiem, el Festival de Cinema de Venècia arrenca avui amb una vintena de pel·lícules a concurs de cineastes internacionals tan reconeguts com Guillermo del Toro, Catherine Bigelow, Jim Jarmusch, Park Chan-wook o Yorgos Lanthimos. Una estrena del certamen marcada, però, per la guerra a Gaza. Els signants del manifest Venice for Palestine han anunciat que es manifestaran dissabte al Lido. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
Venice for Palestine ha convocat una concentració per dissabte aquí al Lido sota el lema Sense Mordasses. Volen que la mostra deixi de ser un aparador de glamour i recuperi l'esperit de resistència política amb una denúncia clara del genocidi dels palestins. Ja han aconseguit que l'actriu israeliana Gal Gadot, en paper al film In the Hand of Dante, hagi declinat assistir al festival, però assenyalen també el seu company de repartiment, Gerald Butler, acusat de donar suport a l'exèrcit israelià. El director de la Bienal de Venècia, Alberto Barbera, diu que la mostra condemna les matances a Gaza, però també diu que no volen censurar ningú.
Declarar clarament la nostra...
Volem declarar clarament el nostre patiment pel que passa a Gaza, a Palestina. La mort de civils, sobretot nens, als que sovint ens referim amb uns termes horribles, com a víctimes col·laterals. Però alhora som la principal institució cultural italiana, un lloc obert de discussió, de debat, que no admet cap tipus de censura ni d'enfrontament.
Alguna forma de censura ni confronti.
Pel que fa a les 21 cintes a concurs, la primera es projecta aquest vespre, La Grazia, de l'oscaritzat director italià Paolo Sorrentino. Fins al 6 de setembre podrem veure títols com Bugonia, de Yorgos Lanthimos, amb Emma Stone, Jai Kelly amb George Clooney en el paper d'un actor que repassa el seu llegat al moment crepuscular de la seva carrera, No Other Choice del coreà Park Chan-wook amb nous crims venjatius d'estil Old Boy o el nou Frankenstein que Guillermo del Toro planejava rodar des de fa dècades.
Això és el que ha de passar els pròxims dies a Venècia. Pel que fa al cinema, ara tornem a Catalunya i parlem de llibres. Perquè Jaume Clotet torna avui a les llibreries amb La calavera de l'apòstol, la segona part de La germandat de l'àngel caigut, una de les novel·les més venudes l'any passat. L'escriptor i periodista ofereix un nou thriller històric amb robatoris de relíquies, miracles i sectes religioses, Montse Camps.
El monjo benedictí Bernat Balaguer i la mossa d'esquadra Berta Bosch tornen a protagonitzar la història en dues trames que s'acaben connectant. Una és la que ja apareixia a la primera part, la custòdia de Satanàs, que està captiu a Montserrat. I l'altra és una nova investigació que es basa en llegendes reals, com explica l'autor.
És una conspiració que es converteix, evidentment, en un cas policial arran d'una Bíblia. Una part d'aquesta Bíblia està escrita amb la sang de Crist i té un poder extraordinari. Aquesta llegenda no és res absolutament inventat per mi. És a dir, totes les coses que jo explico tenen sempre una base llegendària que he trobat o m'han explicat o m'he documentat.
Clotet vol posar en valor històries, mites i llegendes del país no prou conegudes o valorades.
Pensem que com que són de casa no són tan importants, no? I al revés, està ple, no? Tenim un mapa llegendari tan ric com qualsevol altre país del món que per alguna raó ho hem menyspreat o a vegades tinc la sensació que hem infantilitzat.
La trama passa a París, Jerusalem i Roma, però sobretot a Catalunya, en escenaris com Montserrat, Sant Pere de Rodes o el Santuari del Miracle de Solsona.
Mentrestant, a Cervera ha arribat la gran setmana de la Festa del Foc i les Bruixes, la que la re. La disbauxa comença divendres, però els més petits ja es preparen amb tallers que fan cada tarda. Hem anat a veure'ls amb la Noelia Caselles.
Dissabte a la tarda protagonitzaran la cercavila de la Calarret, però per fer-ho cal estar ben preparats. Per això, durant tota la setmana, els més petits fan disfresses de dimoni, aprenen com cal caminar sobre xanques o els ritmes de la festa. I amb tot preparat, dissabte faran la cercavila amb un objectiu. L'explica Anna Llor, directora de la caserna, l'Escola de Teatre de Cervera.
Juguem una miqueta amb diferents personatges de l'infern per poder, perquè donin l'aparició al cabronet.
Tot i que estan molt enfeinats, la Gret, el Magí i la Noa ens han explicat què fan.
Ens disfressarem de dimonis i hem començat a fer com les banyes.
Al taller de gegantons dibuixem un mocador i després portem els gegants.
De xanques.
Perquè és graciós veure que tu ets més alta.
La Calarret va néixer el 1998.
I ara anem cap a Bunyol, al País Valencià, on aquest migdia han tornat a viure la tomatina. És el mateix, 22.000 persones llançant-se tomàquets, 120 tones en total, durant una hora. És una festa declarada d'interès turístic internacional fa més de 20 anys. Avui a Bunyol hi ha anat l'Alba Barbosa.
En un recorregut d'un quilòmetre, 7 camions han anat descarregant les tomates madures i obrint-se pas entre la gentada que les recollia i se les llançava. Una festa que ja fa 78 anys que se celebra i que porta fins a Bunyol turistes de tot arreu i molts procedents de l'Índia, perquè la festa de la tomatina va ser protagonista en una pel·lícula reconeguda al país. Sentim una visitant d'Austràlia i una altra de l'Índia.
He sentit que és únic, molt divertit, que no hi ha cap lloc al món on es pugui viure aquesta experiència.
Estem molt emocionats amb tanta gent i esperem passar-ho molt bé.
Els tomates es cultiven a Extremadura expressament i no són comestibles. Aquest any han volgut que el lema de la festa fos tomateràpia, com a símbol de recuperació després de la dana. L'origen de la festa es remunta precisament en una disputa entre joves del poble que van agafar tomates d'una botiga per barallar-se.
I acabem amb música, molta, més que mai, en català. Si la nena m'estimava en redua, raus que canit me peonem xuca. Perquè ja sabem com serà la nova temporada d'ICAT, que arrenca dilluns que ve, 1 de setembre, amplia la presència de música en català i renova la programació, mantenint, però, els programes clàssics com Els Experts o independents, Valeria Obereta.
La meitat de la música que hi sonarà serà en català i no només el 30%, com fins ara. L'objectiu és fer de plataforma de l'escena catalana. Sentim el director d'ICAT, Carles Aledo.
Aquesta nova temporada d'ICAT reforcem l'aposta de la música en català fins al 50%, d'una banda per ampliar el públic al qual arriba la producció musical del país i també per fer de plataforma de llançament de noves bandes i músics catalans.
Entre les novetats destaca Pausa, els migdies, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
La nostra aposta a Pausa és entrevistar la gent que ens agrada, creadors, comunicadors, etc, però donant-li molt de marge a la reflexió i a, doncs això, a la tranquil·litat, a la pausa.
Jo crec que adoptaré una mica la figura del dimoniet petit que se't puja a l'espatlla i fer aquelles preguntes que potser que Albert no s'atreveix a fer.
El nota de veu de Fran Lluís Giró incorpora Aina Ostrell i dobla la durada, i entre els nous programes, el literari La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Ferrudó, i Alfons Gorina estrena l'espai de cinema Spin-off.
Catalunya migdia.
5 minuts i seran 3 quarts, 20 minuts i les 3, per tant és l'hora dels esports. Marta Garcia amb el Barça, que activa un pla B pel partit contra el València a la quarta jornada de Lliga, mentre Fermín continua rumiant-se el seu futur.
Està contemplant l'interès que té per ell el Chelsea. Demà, com a molt tard, ha de donar una resposta. El nom propi de les últimes hores té nom i cognom, Fermín López. Pot ser el gran protagonista d'este final de mercat, Roger Busal. El futbolista se planteja marxar per anar al Chelsea.
Sí, estem pendents de la decisió del jugador, que, com deies, ho decidirà com a molt tard demà, tot plegat després d'aquest interès fort del Chelsea. El Barça encara no ha rebut cap oferta formal i el Chelsea està esperant que el jugador decideixi per aleshores fer una oferta al Barça. Ahir des del club ens deien que si el jugador vol marxar, doncs que el deixaran marxar, i que esperen una oferta Premier, que diuen que és una oferta que vagi dels 50 als 70 milions. Per tant, ara tot depèn de Fermín, que s'ho està pensant i que prendrà la decisió demà com a molt tard.
I avui, nou episodi dins de la incertesa del Camp Nou i el partit contra el València de la quarta jornada. El Barça contempla ara l'estadi Johan Cruyff com a pla B per a disputar este partit, que seria el cap de setmana del 13 i 14 de setembre.
Sí, a veure, l'opció continua sent el Camp Nou, veurem si és possible, però el Barça ha fet una proposta formal a la Lliga per demanar el Johan com a alternativa. Avui, de fet, una representació de la Lliga ha estat inspeccionant el Johan, que no està habilitat, important, per acollir un partit de primera. Ara mateix el camp no compleix els requisits que s'exigeixen, per exemple, l'aforament, perquè la Lliga exigeix un aforament mínim de 8.000 espectadors i el Johan en té 6.000. Aquí la Lliga hauria de fer una excepció, o bé també el sistema VAR. El Johan no té la instal·lació del VAR feta i ara mateix això seria un problema. Davant d'això, la Lliga es mostra receptiva davant d'aquesta alternativa, però tot depèn que el Barça compleixi amb el que demana la Lliga i que després el resultat de les inspeccions sigui favorable. I a tot això ho vam explicar ahir al Tot Costa, ho va explicar en Bernat Soler. Dilluns que ve és un dia clau per saber si el partit es podrà jugar al Camp Nou. Això ho sabrem dilluns que ve, perquè hi ha prevista una reunió d'altíssim nivell entre l'Ajuntament de Barcelona, el Barça, bombers i Guàrdia Urbana per veure i decidir si l'estadi estarà a punt per aquest partit.
I ha sigut també un migdia de presentacions, sobretot en l'Espanyol, amb Luca Coleoxo i Clemens Riedel. Les dues últimes incorporacions blanquiblaves no seran realment les últimes. Això, Sergi Andreu, si tenim en compte el que ha explicat Frank Garagarza, director esportiu del club.
Sí, ara anem a pams, perquè hi ha quatre noms propis en dansa. Els abordem tots plegats. Primer, els dos jugadors que han estat presentats ara a la una del migdia a l'estadi. Luca Coleoxo, aquest extrem de 21 anys, que arriba procedent del Burnley, cedit. Per tant, hi ha tingut, i això s'ha explicat, un paper determinant el nou propietari Alan Pace per l'arribada d'un jugador que ja era de l'Espanyol fins fa un parell d'anys, Luca Coleoxo. L'altre és aquest central alemany de 22 anys, procedent del Darmstadt. Aquest arriba en propietat, es diu Clemens Riedel. L'ha definit Garagarza com un central fiable i amb personalitat, amb molta presència física i una bona mentalitat, un jugador de present, però sobretot també de futur. Són dues incorporacions ja presentades i compta amb aquests dos noms propis més, que també seran jugadors de l'Espanyol en les properes hores. Tots dos ocupen, si fa no fa, la mateixa posició, la de pivot al mig del camp. Per una banda, Charles Pickel ha passat revisió mèdica aquest matí, és un pivot de 28 anys, d'origen suís, de nacionalitat congolesa, que arriba procedent de la Cremonese de la Sèrie A italiana. I l'altre és Urco, el jugador que ja va tenir l'Espanyol en el segon tram de temporada ara fa uns mesos. Arriba o arribarà. Ja veurem si cedit o amb traspàs procedent de la Reial Societat. Per tant, dos noms més que donaran ja per tancada la plantilla. Així ho ha explicat el director esportiu Fran Garagarza.
Es más sí que no. El objetivo es que Pau Osasuna esté en la plantilla cerrada en incorporaciones. Y eso es muy importante para nosotros y en eso estamos. A partir de ahí, ¿hay movimientos de que podemos tener noticias en breve? Sí, pero no te puedo decir mucho más.
És un mercat gairebé de rècord, dels més prolífics i intensos pel que fa a incorporacions de les últimes dècades, diríem, i amb una plantilla que ara mateix té 23 jugadors de primera plantilla, posicions totes doblades, i amb aquesta plantilla Manolo tindrà com a objectiu això que ha explicat Garagarza.
L'objectiu del club primero es darle estabilidad. Llevamos un año donde nos hemos mantenido en el último suspiro, por decir de una manera, y a eso hay que darle estabilidad. Y la estabilidad pasa por ser ese equipo que logre tener ese punto de madurez para que ese riesgo que tuvimos el año pasado, que fue un riesgo alto, que todos lo vivimos, lo padecimos, mejoremos.
Diumenge, ja tercera jornada de Lliga, a casa contra l'Osasuna, Manolo González ja disposarà de tots els jugadors al seu servei.
I mentrestant, l'equip femení ha comunicat les capitanes per a esta temporada, que són Ainhoa Campo, Judith Pablos, Paula Perea i Lucía Vallejo. I avui també ha sigut dia de presentacions en el Girona, perquè este migdia Eduard Solà han presentat el lateral Àlex Moreno.
Sí, l'últim fitxatge, que ja va debutar diumenge passat al camp del Villarreal, va tenir els primers minuts de la segona meitat i es va trobar amb la pallissa per 5-0, una derrota contundent, i després amb la polèmica de les declaracions de Michel al final del partit, dient que, recordem, hi havia jugadors que estaven pensant en marxar i que no estaven centrats. Àlex Moreno, que va coincidir amb Michel i el Rayo Vallecano fa unes quantes temporades, s'ha alineat amb el tècnic.
Com va dir també el míster, els que siguem aquí hem de tirar això endavant, els que no, pues, donin un pas al costat, però bueno, que els que siguem aquí, que ho donem tot i segur que els resultats vindran. Ara mateix pues, no estan sortint aquests dos per dir les coses, hem començat ara, vulguis o no, pues, estem creant l'equip i espero que quan abans possible sigui pues, estem tots remant a la mateixa direcció.
El director esportiu Quiqui Cárcel, que només ha parlat sobre Àlex Moreno, ha dit que l'Héctor Betis ha estat sempre l'opció número 1 per lateral esquerre, però que havien d'esperar que sortís Miguel. I Àlex Moreno, que també havia tingut d'altres ofertes, explica el per què ha escollit Girona.
Prendre la decisió d'anar a Girona, al parlar també amb Quique Mitchell també, que al final el conec. He tingut molt bones experiències amb ell, amb el Rayo, amb el Godel Ascens, bueno, he tingut molt bones experiències i això, vulguis o no, que tingui també la confiança del míster és important per mi. El club com Girona és per mi també històric aquí i té que estar a primer joc com es mereix.
Amb moltes operacions obertes, tant d'entrades com de sortides, aquesta tarda es farà oficial el traspàs de Krejci al Wolverhampton.
I avui, encara en futbol, han de quedar definits tots els equips que disputaran la fase Lliga de la Champions. Ahir ja es van disputar algunes eliminatòries i Oriol Domènech hi va haver algunes sorpreses.
El Cairat Almaty va sorprendre el Celtic i va guanyar per 3-2 a la tanda de penals, amb la qual cosa es va assegurar el seu accés històric a la fase de grups. D'altra banda, el Bodo Glimt, malgrat perdre 2-1 contra l'Sturm Graz, es va classificar gràcies a l'1-5 favorable de l'anada i va guanyar l'eliminatòria per un 6-2 en global. I el Paphos xipriota va certificar la seva primera participació a la fase de grups, empatant a 1 amb l'Estrella Roja i guanyant 3-2 després dels dos partits combinats, amb un empat clau al minut 89.
I avui s'acaben de definir els equips de cara al sorteig de demà que se fa en Monte Carlo.
A 6:45, el Karabakh, que juga l'accés de la fase de grups davant el Ferencváros amb un avantatge mínim dels azerbaijanesos després de guanyar 3-1 en la primera mà. Paral·lelament, hi ha tres duels decisius. El Copenhague rep el Basel en un enfrontament que arriba empatat a 1, amb tot per decidir. El Benfica rep el Fenerbahçe amb l'eliminatòria encara empatada sense gols. I el Bruges rep el Rangers amb un 3-1 favorable als belgues, però amb els escocesos encara pendents. El sorteig de la nova fase es farà demà dijous a la tarda a Nyon, a la seu de la UEFA.
I ara parlem de la Vuelta, que arriba a casa. La Ronda Espanyola se disputa avui per les carreteres de l'Alt Empordà amb una etapa que ja acaba a Figueres després de 24 quilòmetres d'una contrarellotge per equips. L'etapa no començarà fins a esta vesprada, cap a quarts de cinc, però Isaac Vilalta, com és el traçat i què en podem esperar?
Bé, és un traçat que no és complicat, no té grans complicacions ni tècniques ni tampoc orogràfiques, és a dir, és plana, no hi ha pujades. Comença i acaba Figueres, com deies, és a dir, que hi haurà un tram urbà, aquí sí que els ciclistes o els equips hauran d'anar una mica més en compte i sobretot pendents de com està l'asfalt, i és que ha plogut durant tot el matí aquí a Figueres, ara surt el sol, i això podria afectar alguns equips. Els que surtin primer potser es trobaran amb la carretera molla, i els del final, com és el grup Amal, l'últim equip van fer-ho les 6 i 5 minuts, podrien tenir certs beneficis en aquest sentit. Un dels que sortirà més rialler, Joel Nicolau, a l'equip Caja Rural, és el líder de la muntanya, aquesta nit ha dormit molt i molt bé.
No, amb el mallot al llit no, però quasi, quasi. Al final, ahir va ser un dia llarg, una etapa llarga, dura. Al final vam buscar l'objectiu d'agafar el mallot, vaig aconseguir-lo i bueno, amb el trasllat d'ahir va ser un dia llarg.
També és cert que els equips venien de França, ens explicava Joel Nicolau, que ells, per exemple, van arribar a l'hotel a les 11 de la nit i encara havien de soplar.
I més enllà de la Vuelta, Isaac, aquests dies també s'està disputant el Tour de l'Avenir, que vindria a ser una mena de Tour de França, però per a ciclistes joves. I precisament d'això parleu en el nou capítol de Ràdio Volta, ja sabeu, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio d'esta setmana.
Sí, ens va molt bé aquest Tour de l'Avenir per mirar cap als que vindran, els ciclistes catalans que apunten més alt, amb dos ciclistes que arribaran lluny, l'Adrià Periques i la Paula Blasi. L'Adrià Periques, per exemple, parlem amb un dels seus descobridors, el Carles Torrent.
El que més destacaria de l'Adrià és això, no? Que té una ambició i té un punt d'honor i una agressivitat corregent que ens farà disfrutar molt, no? La veritat és que és un nano que tenir l'equip et fa disfrutar perquè et dona confiança, o sigui, a més és molt valent a vegades, fins i tot massa, no? Sobretot els primers anys, juntament amb el nostre director, que era en Chicho, que havia sent també el padrí d'en Purito, doncs ens va costar molt frenar.
L'Adrià Periques, la temporada que ve, correrà a l'equip UAE, al World Tour, com la Paula Blasi, a l'UAE, de la categoria femenina. En parla d'ella, Sergi Güell, president del Massi Baixter.
I ara, en el primer estatge de pretemporada, et parlo de primers de febrer de l'any passat, ja veus una corredora ambiciosa, jove, amb ganes, amb actitud i amb potencial. La mirada que tenia la Paula era una mirada de killer, una corredora que molt ambiciosa, i els primers testos van consolidar que físicament també era un gran potencial i només faltava començar-la a polir.
La Paula, que és quarta de moment en aquest Tour de l'Avenir, l'Adrià va caure, va abandonar la segona etapa.
Avui arrenca l'Eurobàsquet 2025, que es disputa en diversos països, concretament en quatre, perquè es disputa en Xipre, Finlàndia, també en Polònia i Letònia. El partit inaugural ha enfrontat la Gran Bretanya amb Lituània, acabat amb victòria lituana 94-70, per cert, en Lituània, i en la República Txeca, que és el partit que ara mateix està en joc, hi ha un conegut de l'afició catalana, el tècnic del Baxi Manresa, Diego Campo, com a seleccionador. Doncs bé, la República Txeca juga ara mateix contra Portugal, 30-35 per als portuguesos de moment. Espanya, que té dos catalans, no debuta fins demà. Anem a pams, Ernest Macià, quins són els favorits per endur-se este títol de l'Eurobàsquet?
Mira, el gran favorit és Sèrbia. Sèrbia, entrenada per Svetislav Pešić, no només per Pešić, sinó perquè és que té un 5 titular de jugadors de la NBA, començant per l'MVP de l'any 21, 22 i 24, que és Nikola Jokić, una superestrella, però és que a més té a Bogdan Bogdanovic dels Atlanta Hawks, a Jovic de Miami, a Vucevic dels Wizards, i per mi la gran fortalesa, al marge, que és un equipàs, és que no han guanyat res des de l'any 2001, quan encara eren Iugoslàvia. Per tant, com a Sèrbia, necessiten, diguem, de fer un acte de justícia, ja que el bàsquet allà és el que és, i aconseguir-ho. I, evidentment, aquest any tenen el millor equip per fer-ho. Si falla Sèrbia, hi ha Alemanya, que són els actuals campions del món, entrenats per Àlex Mumbrú, que serà baixa per una infecció de moment. No podem menys tenir Eslovènia, que va guanyar l'Eurobàsquet del 2017 quan Doncic era molt jove. Ara ja no és tan jove. Mai se sap per on pot sortir un equip amb aquesta estrella. Els Eurobàsquets costa guanyar-los si no ets un equip, però, evidentment, amb Doncic no es pot descartar res. res, com amb Grècia, que té Antetokounmpo, o França, que tot i que té moltes baixes, doncs això el forçarà a ser un equip, perquè té una baixa, té cinc baixes pràcticament de tots els jugadors titulars, però té molt bona banqueta, començant per Yabusel, ex del Madrid, actualment, Marta, a Nova York.
I Espanya, que compta amb Joel Parra i Jan Kubacima a l'equip, sí, entra en competició demà, ho farà contra Geòrgia. Quines opcions té l'equip espanyol?
Home, té menys talent que els altres anys i veient les altres seleccions et diria que menys, però com que els grups són de 6 equips i en passen 4, d'entrada no hauria de ser impossible passar. Hauria de ser difícil ser primer o segon de grup, perquè hi ha Grècia i Itàlia en aquest grup, però Espanya hauria de passar. Si té la sort de passar com a primer i segon, a vuitens li tocarà un rival més fàcil i potser encara trobaríem Espanya a quarts. Però a partir d'aquí ja li tocaria una de les grans seleccions i a priori no hi té massa cosa a fer, a priori.
Molt bé, i alguna cosa més en relació als equips catalans?
Doncs mira, si vols t'explico que el Barça hem vist ja entrenar la Pro Vítola i Juan Núñez amb oposició, perquè fins ara entrenaven sols, però ja hi ha membres de l'estaf tècnic del Barça que els hi posen el que en bàsquet es diu un hàndicap. Això no vol dir que hagin de reaparèixer immediatament, d'aquí 9 dies hi ha partits a Andorra de pretemporada contra París. Jo crec que allà no estaran bé encara, però van reapareixent. Avui al Baxi han arribat dos jugadors. Un estava descartat de l'Eurobàsquet per Bèlgica i per això s'incorpora més tard, que és Arshans Isao Bolabi, i un altre que ha acabat l'Afrobàsquet amb la selecció de Nigèria, Kao Dirich, li direm Kao perquè té un nom bastant llarg i complicat, Akubundo Eyogu. I d'altra banda, el tercer punt és que el Lleida dona la benvinguda a un nou fitxatge, és un alepivot que havia estat ja a Girona, 2-11, Georgi Goloman.
I en la Lliga Femenina, que comença el 4 d'octubre, avui ha ficat les cartes damunt la taula el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, Oriol.
I ha reivindicat que aquest any té l'equip amb una plantilla construïda a consciència, amb jugadores que encaixen en el projecte i que eren les primeres opcions de reforç.
Amb el propòsit màxim de sí, fer un equip competitiu, però sobretot fer un equip que enganxi l'aficionat. Posem fil a l'agulla, renovem les màximes peces possibles i ho complementem amb jugadores que sí que he de dir que és la primera vegada que em passa, que són primeres opcions totes les que hem signat. Totes les jugadores que ens van proposar són jugadors, o sigui, tenim l'equip que volíem tenir. Dintre les limitacions que ens havia marcat econòmiques, dintre tot, doncs és l'equip que volíem tenir.
Puig tampoc ha volgut exagerar les expectatives i ha admès que l'equip no és considerat favorit, però que tot i això l'ambició és alta. Amb tot plegat, l'Uni Girona enceta una temporada carregada d'expectatives amb l'exigent repte europeu que tindran al davant.
I ja està en marxa en Zuric la final de la Diamond League d'atletisme que coronarà els millors atletes de la temporada. Ara fa pocs minuts que ha començat la final femenina de salt de perxa i és precisament en esta disciplina, però en la competició masculina, on se centren tots els focus. I és que la presència de Mondo Duplantis acapara totes les mirades en una prova que Carles Vila començarà a 6:45.
L'atleta suec buscarà la seva cinquena victòria consecutiva a Zuric en la primera de les dues jornades d'aquesta final de la Diamond League. Tornarà a ser un duel contra ell mateix per mirar de tornar a superar la plusmarca mundial que hi té i arribar als 6:30. Duplantis, però, reconeix que cada cop li costa més mantenir el nivell per marcar les diferències amb la resta d'atletes.
Necessito estar en el meu millor moment cada cop que arriba una competició com aquesta, aportar alguna cosa més, només per poder continuar estant a dalt de tot. Crec que és una cosa bona i saludable per mentalitzar-te, perquè tot això m'obliga, és veritat, a estar més atent i també més concentrat, saber que no puc afluixar. Vull dir que els altres nois també ho han fet durant l'any i això els ha permès aconseguir arribar a un nivell que honestament no havia vist mai.
La final arriba només dues setmanes abans del Mundial d'Atletisme de Tòquio, una situació que ha provocat que alguns atletes hagin renunciat a ser a Zuric. També ha provocat que s'hagi comprimit l'horari de competició amb 27 finals en només 3 hores de competició. A més del salt en perxa, l'altre atractiu, en aquest cas per la jornada de demà, serà el duel entre l'atleta de Botswana, Lesil Tebogo, l'actual campió olímpic dels 200 metres, i el nord-americà Noah Glyves. La neerlandesa Femke Bol és la gran favorita als 400 tanques, on ja ha guanyat en 4 ocasions. A Zuric no hi haurà participació catalana. Dels atletes espanyols, el que més opcions té de lluitar per la victòria és Mohamed Atawi, un dels favorits a la cursa dels 800 metres.
La participació d'Espanya en el Mundial Femení de Voleibol acaba este migdia. De fet, ara mateix estan jugant contra Bulgari. De moment, domina l'equip espanyol per un 7-0. Com dèiem, acaba així la seva participació perquè no accedirà a la segona fase, però després de més de 40 anys d'absència ha sigut un campionat destacat perquè han guanyat com a mínim el primer punt en un Mundial i veurem si aconsegueixen la primera victòria. Per cert, que Maria Segura, una de les quatre catalanes que disputa este Mundial i la capitana de la selecció espanyola, se retira després d'este Mundial amb 33 anys. I seguim repassant més aspectes de l'actualitat esportiva del dia, Marcos, i ho fem parlant del US Open.
Doncs després de la classificació per a segona ronda de l'alemany Alexander Zverev, l'estatunidenc Tommy Paul i el vigent campió, l'italià número 1 del món, Jannik Sinner, a la jornada d'avui juguen, entre d'altres, Novak Djokovic contra l'estatunidenc Zachary Zabja, o el noruec Casper Ruud s'enfrontarà amb el belga Rafael Collignon. En el quadre femení han accedit a segona ronda després de guanyar els seus partits Naomi Osaka, Coco Gauff i també la polonesa número 2 del món, Iga Swiatek. Ja en segona ronda avui destaquen els partits aquests, l'anglesa Emma Raducanu contra l'indonèsia Janice Tien o l'estatunidenca Jessica Pegula contra la russa Anna Blinkova.
I el Barça d'hoquei patins incorpora Nico Ojeda fins al 2029, però se deixa el jugador argentí al Pons Lleida per a aquesta temporada. De fet, Ojeda ja venia de jugar en el Pons Lleida, però ara ja acaba fitxant pel Barça.